Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Imagino que la frase més repetida del dia és: buf, quina calor que fa. Però a més fa calor d'aquella de ple mes d'agost. És que no passa res d'aire. I fins i tot a l'ombra fa calor. Jo no sé vosaltres, però jo avui, quan he pujat a la moto, o sigui, el casc era com si portés el cabell recent mullat de dutxar-me. Una cosa tremenda. Bueno, diuen els homes del temps que la cosa anirà a pitjor. No és per espantar ningú, eh? És perquè sapigueu que platges i piscines ja estan obertes perquè la gent comenci a anar a refrescar-se i passar aquests dies d'intensa calor. Ja li diuen a aquests llocs refugis climàtics, com també llocs on hi hagin aires acondicionats, perquè caldrà, i molt, durant els propers dies. D'aquí un moment en parlarem del temps, parlarem també de com està l'estat del trànsit ara mateix i algun tipus d'incidència a les carreteres, però abans us vull parlar de les ciutats. Una ciutat no és res sense els seus barris, però tampoc són res sense el seu teixit comercial. Són els propis residents i comerços de grans urbs com els que la doten de personalitat. En aquest sentit, la capital catalana pot cada vegada menys presumir d'haver conservat aquests negocis familiars, els de proximitat, alguns d'ells centenaris i transmesos de generació en generació. Cada vegada queden menys d'aquests espais, mentre que grans franquícies o cadenes s'ensenyoreixen dels locals. Aquests comerços no sols proveeixen als veïns els productes que comercialitzen, són un punt de trobada de la vida social i del teixit veïnal de cada zona de la ciutat. Compten també històries sobre la mateixa pedra viva del que va ser en el seu moment la ciutat i el que és avui. Malauradament, avui et posen un mocador tapant-te els ulls i et deixen a qualsevol ciutat d'Espanya, al carrer més cèntric, i estic segura que no sabries dir si estàs a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, perquè tot és pràcticament igual. Comencem la linterna de la cadena COPE. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, doncs anem amb el temps. Atenció, tal com ha passat aquests últims dies, demà començarem el matí amb núvols baixos en punts de la costa, sobretot en els dos extrems, però que s'aniran trencant durant les primeres hores del matí. Un matí que la resta serà assolellat tota la circulació d'algunes bandes de núvols prims. I a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu que poden deixar algun ruixat aïllat, i també hem d'esperar un augment dels núvols a la resta que faran que el sol quedi mig esmorteït. De totes maneres, diuen que dimecres la temperatura serà disparada un dia més. Serà i estarà disparada. I Servei Català del Trànsit, Roger Serra, com es circula les principals vies de Catalunya? Hi ha algun tipus d'incidències a hores d'ara? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui a aquesta hora parlem d'aturades habituals en aquesta xarxa viària, per tant parlem bàsicament d'àrea metropolitana de Barcelona. Són habituals les aturades que trobarem, per exemple, a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, o a la B23, aturades entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell. Hem de parlar d'un accident que s'ha produït ja fa estona a la C60, al tram d'Argentona. Encara hi ha aturades destacades, 3-4 quilòmetres en sentit Mataró, en aquest tram de la C60, com us dèiem, accident Argentona, direcció Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. Fa uns dies aquí en el programa de la Linterna us estàvem parlant de plagues i no plagues, perquè és veritat que a vegades diem plagues amb la boca ben gran quan en realitat no ho són. Vam parlar de mosquits, vam parlar de paneroles, vam parlar d'arnes. El que sí que és realment una plaga és el que està passant a la plana de Lleida. Hi ha molts pagesos molt enfadats, ja no poden més, fins i tot hi ha alguns que estan decidint tancar la parada, com deia aquell, tancar els seus cultius pels estralls que està fent la plaga de conills, que s'ha convertit en un greu problema per ells i no poden més. Avui en parlarem amb els caçadors, que són aquells que estan ajudant a aquesta gent, a aquests pagesos, a tirar endavant doncs els seus conreus, la feina de tota una vida. Avui en parlarem amb ells i ens explicarà Enric Aràlvarez. 7 i 5 de la tarda. Cadena COPE, Linterna de Corre.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Cataluña y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas las más importantes?
Que incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Cataluña y Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
La plaga de conills s'ha convertit en un greu problema per als pagesos de la plana de Lleida que estan en peu de guerra. Estan desesperats perquè la superpoblació de conills i la situació de sequera han fet que per aconseguir alimentar-se aquests animals hagin arrasat la totalitat de les finques independentment del cultiu. Això, sumat a l'increment de costos i al fet que la collita enguany serà bastant dolenta, ha provocat que molts agricultors es plantegin plegar perquè el negoci s'ha convertit assegurant en insostenible. A l'Urgell, els pagesos ja han començat a mobilitzar-se, reclamen a l'administració solucions tràmits urgents. Es queixen que ni el Departament d'Agricultura ni el d'Interior estan facilitant les eines que havien promès per lluitar contra els estralls als cultius de fruiters, vinya i cereal causats per la sobrepoblació de la fauna salvatge. A Herrera Cope Catalunya i Andorra ens han explicat que no volen exterminar, sinó equilibrar. El desequilibri entre pagesia i fauna és cada cop més important i a dia d'avui qui paga la factura és la pagesia, com ha explicat el Xavier Figuerola, que és pagès afectat, que ha estat a Herrera Cope Catalunya i Andorra amb el Ricard Álvarez.
La plaga de conills continua sent un greu problema per als agricultors de les Terres de Ponent, especialment a l'Urgell. Tot i que fa anys que se'n parla, la situació ha empitjorat notablement els darrers 4 anys. Els conills s'han convertit en una autèntica amenaça per als conreus, sobretot en zones com Analec.
La plaga està millor que mai per ella. Tot això ja no ha sortit de la nit al dia. Ja és una cosa que porta 8 o 9 anys, més o menys amb petites afectacions que han anat en creixement, però més o menys ha estat bastant, la cosa s'ha desmarxat, per dir alguna cosa, els últims 4 anys. Els últims 4 anys hi ha hagut un creixement exponencial.
El problema s'agreuja per la falta de depredadors naturals i perquè malalties que abans regulaven la població, com la mixomatosis, han deixat de fer efecte. Ara els conills tenen més camades a l'any i amb més cries per cada part.
Estàvem acostumats a que una conilla pogués parir entre 4 o 5 conills, com a molt, i ara es donen casos de conilles que en portaven 10 o 11.
Aquesta superpoblació ha provocat danys molt greus tant en cereals com en cultius llenyosos. En el cas de la vinya o l'olivera, els conills enroseguen l'escorça dels arbres i això pot provocar la mort irreversible de la planta.
Quan mengen aquesta escorça, quan donen tot el perímetre de l'escorça, paren el pas de la saba per la planta i aquella planta es mor.
Els agricultors intenten protegir els troncs amb plàstics o malles, però sovint no són suficients. Els conills arriben a trencar aquestes barreres per accedir a les soques. Els afectats demanen solucions efectives per controlar una plaga que, segons diuen, s'ho mengen absolutament tot i posa en risc la viabilitat de moltes explotacions agràries. I al migdia de Cope Catalunya i Andorra hem seguit parlant de la plaga de conills a les comarques de Lleida, que està provocant, com dèiem, importants danys als cultius agrícoles afectant els pagesos des de fa mesos. La Generalitat ha activat un pla d'acció per combatre aquesta situació, segons ens ha explicat Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura.
Vam fer una primera reunió amb el sector el 13 de gener, en el qual vam presentar un pla de xoc, no?, davant de l'agreujament de la situació de la sobreabundància de conill a Lleida. En aquell moment doncs, vam explicar que el que volíem era sobretot millorar la coordinació entre tots els agents que teníem algun paper o alguna implicació en el control d'aquesta sobreabundància. I bueno, aquí ens vam posar d'acord amb el Departament d'Interior, específicament amb el cos d'agents rurals, doncs, per destinar més efectius d'aquest cos d'agents rurals a la captura de conills.
Gràcies a aquestes mesures, les captures han augmentat de manera significativa.
Hem multiplicat per 6 els primers mesos de l'any doncs les captures realitzades per part dels efectius, diguem, de l'administració pública. Llavors van passar d'uns 4.000 conills al darrer trimestre del 2024 a més de 24.000 durant els primers mesos d'aquest any.
El conill responsable és el conill de bosc, que amb el canvi climàtic es reprodueix durant tot l'any i troba zones segures per proliferar.
L'espècie és el conill de bosc, d'acord? Ara estem en una situació de canvi climàtic que afavoreix que aquesta espècie doncs, es reprodueixi al llarg de tot l'any i no en èpoques determinades com era abans. També tenen determinades zones en què la seva cria se'ls fa més fàcil, com poden ser infraestructures, perquè en aquestes zones no es pot practicar la caça o la captura. Clar. També el fet de que trobin doncs, menjar disponible en zones de regadiu, no? Com són els arbres fruiters, el cereal...
Aquest problema s'aborda amb la coordinació de diversos departaments per garantir la protecció del sector agrari i un control sostenible de la població.
I avui volem parlar amb el senyor Antonio Vilarrubla, que és el president de la Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Caça. Senyor Vilarrubla, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Parlem del paper important de vostès en aquest tema, d'aquesta plaga de conills. Imagino que la qüestió no és exterminar-los, sinó equilibrar una mica, no?, fauna i animals.
Sí, el que hem que buscar és un equilibri. Nosaltres estem sempre al costat dels pagesos i treballant al màxim per trobar aquest equilibri. És difícil, però bueno, des de la Federació de Caça i precisament de la Territorial de Lleida estem treballant. Hem fet estudis on el 80% dels conills que es cacen a la plana de Lleida es cacen als caçadors, entre 80-90%, depèn de cosa, però bueno, sobre el 80%. Els altres pues, són amb actuacions nocturnes que fa l'administració a través d'agents rurals o de forestal catalana. Llavors, sí, el paper dels caçadors és molt important perquè, com comento, pues, capturen entre el 80-90% dels conills que es capturen a la plana Lleida. Uh-huh. I, evidentment, hem que seguir treballant per intentar arribar a l'equilibri.
Com valoreu les ajudes previstes per aquest sector cinegètic dins del pla?
Bueno, estem valorant i estem estudiant. Totes les ajudes són bones. Però el que hem de mirar és que siguin el més eficaces possibles perquè no sol baixem la població, sinó que la gent tingui ni que sigui una mica els gastos coberts de les actuacions que estan fent. Hi ha companys caçadors que estan pràcticament sortint cada dia a caçar. És una gestió d'això. La munició ha vingut anys que ha vingut ajudes per munició. Es parla de la munició del 12 i de 7. Molt del parc d'escopetes que hi ha actualment no estan preparades per disparar 7. Hi ha altres calibres que estan utilitzant els companys per fer aquestes actuacions, com és el 17, per exemple, que no surt dins de la línia de subvencions. Nosaltres farem agregacions des de la federació en aquestes subvencions perquè contemplin més coses i siguin més àgils. Mm.
Si us està reconeixent prou la tasca dels caçadors en la lluita contra aquesta plaga de conills?
Jo crec que no. Jo crec que no ens estan reconeixent tota la feina que estem fent, perquè, com he comentat, estem capturant entre 80-90% dels conills que es capturen a la plana de Lleida. Molts cops, quan surten els medis de comunicació o altres fòrums, pues, sempre s'obliden dels caçadors i som els que estem fent el màxim possible i amb, per ajudar els pagesos. I, evidentment, hi ha molts pagesos que també són caçadors que també estan fent una gran feina i entre tots i estem treballant, però de moment sembla que no és suficient per baixar aquesta plaga i llavors el que hem de fer pues, és seguir treballant, buscar nous mètodes, noves idees algo que ens ajudi a poder arribar a aquest equilibri.
Quines serien aquestes eines? Quina eina seria, dius tu, una que sigui eficaç, no al 100%, òbviament, però la més eficaç?
No sé, poder sí incentivar amb aquests caçadors que hi van, perquè, clar, nosaltres la caça tenim com un lleu esportiu. Ara portem una temporada que en molts dels jocs no sol conill, sinó amb altres jocs que comencen a tindre problemes amb senglars, amb ungrats en general, pues, se'ns està tornant quasi bé més una obligació que una afició. Llavors, tindrem que mirar aquests companys, incentivar-los d'una manera, almenys que no perdessin, pues, que poguessin cobrir els gastos del gasoil, de l'armament, buscar algunes solucions perquè no ho fiquem tot tampoc nosaltres de la nostra butxaca, perquè i no és una cosa que nosaltres visquem, per d'alguna manera.
Antoni, de fet, hi ha molts agricultors que es plantegen fins i tot plegar perquè el negoci s'ha convertit en insostenible.
Sí, sí, nosaltres entenem i ho hem vist, els problemes que tenen aquests agricultors, i per això nosaltres fem tot el possible per ajudar. Nosaltres sempre, des de la federació, defensem que són els caçadors locals, els del territori, que són els que han de solucionar al màxim que pone el problema. Des de la federació estem al darrere per ajudar-los amb tot el que sigui, i si tot això entre els caçadors locals, la federació, l'ajuda de l'administració, també és bona. Llavors, aviam si entre tots podem d'això. Però l'important és confiar i molt amb els caçadors locals, que són els que coneixen el territori, que es coneixen amb els pagesos, que estan allà, on hi ha l'emergència, i que estan fent una gran tasca. Llavors, s'ha de reconèixer-los més la feina aquesta que fan i ajudar-los a que subvencions, sobretot, arribin a la gent del territori i que siguin unes subvencions adequades a les necessitats. Com he comentat, pues, amb uns altres calibres, al millor, que no siguin sols el 12, que també s'ha de subvencionar, i de moment, fins que no hagi una munició que ens garanteixi la seguretat, com està garantint el PROM, que l'animal no pateixi per morir, perquè a ser, pues, és una matèria que no està prou testat, té molt rebot i és molt perillós. Sí que hi ha moltes modalitats de caça, sobretot, per exemple, la de fugó, que és la que més s'està utilitzant ara per caçar i baixar la població de conills, fiques en perill els animals, perquè el rebot és molt gran, i inclús les persones. No hi ha, de moment, una cosa que substitueixi prou i que sigui totalment segura, que és el que nosaltres també demanem, la màxima seguretat possible.
Clar, Antoni, ara estem parlant de plaga de conills. Creus que s'ha actuat tard? Perquè, clar, abans d'haver-hi plaga hi haurien animals conills per la zona. Se sap l'origen de com van sorgir tants i per què s'ha fet una plaga? Potser perquè s'ha trigat?
No sabem... Ben bé, bueno, suposo que estudis d'això que estan treballant per saber per què d'aquest augment és tan exponencial dels conills, que va començar sempre sobre el 2015-2016, van començar a anar augmentant, i tot que nosaltres també hem estat augmentant les captures i augmentant, ha arribat a un punt que s'ha convertit en plaga.
Ah. Bueno, doncs des d'aquí fem aquesta crida, sobretot donar les gràcies als caçadors que estan a peu de canó per intentar, doncs, que almenys no exterminar-los, sinó equilibrar el que és la fauna i la pagesia. Ho estan passant molt malament, òbviament, tots els agricultors, i sort que en tenim de vosaltres. T'agraeixo molt, Antonio Vilarrubla, president de la Territorial de Lleida de la Federació de Caça de Catalunya, i tant de bo les administracions us ajudin i posin les eines que calen per poder erradicar aquesta plaga de conills. Antonio, gràcies i bona feina.
Moltes gràcies per la difusió, i des d'aquí tot el suport als companys pagesos, i que continuïn amb els caçadors, que estem allà per treballar cos a cos amb ells. Moltes gràcies.
A vosaltres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global, y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900 al 900 730906, 900 730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes.
Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas,
159.000 clientes
de Unido
de toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso ha llegado gente
su empresa
que dice, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, sí, tal cual.
Eso es impactante.
159.000 clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno, cuando se ve en ese tipo de tesitura, se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición.
Puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa, al día siguiente hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades.
Más podemos estrategia encontrar. Podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros. Porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil, Javier y Ariadna, debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la
hostelería
y demás, ¿no? Pero sí, sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60%, 65% posiblemente, personas físicas, 35 empresas. pymes, autónomos, también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con la mínima, los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Arianda, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, 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 tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí, por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no? Que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia.
Cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado. O también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar. Depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya
hay
es más difícil
igual,
reflotarla.
Pero cuesta.
Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Arianda?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no? Para saber, para tenerte fichado. Y luego, que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad o tu solución es más una quiebra de empresas o si te podemos ayudar a negociar una quita o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas o salvándote de la ejecución hipotecaria. Es que hay tantas soluciones. Entonces, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono 900-730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman y me dicen, Montse, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho, oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-730906, los amigos de Área Jurídica Global. Arianda, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global. Las 7 de la tarde, 27 minutos. Continúas escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I hem començat fent referència, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, d'allò del que més es parla avui, que és de les temperatures i de la calor que fa i que ens acompanyarà, diuen els homes del temps, durant tot l'estiu. Esperem que hi hagi dies una mica de treva. I això que no hem començat l'estiu, eh? Recordem que l'estiu meteorològic arriba el dia 21. Així que, atenció. Bueno, doncs avui la Yolanda Bernal ens parlarà doncs, d'aquestes temperatures, ens parlarà de què està passant i ho farà amb el Ramon Pascual, que és el delegat de Catalunya de la AEMET, i ens explicarà què és el que passa realment amb aquest canvi climàtic. I nosaltres ens posarem en contacte amb l'OCU perquè ens parlin d'un estudi que han fet on recullen les millors cremes solars. No t'ho perdis perquè segur que t'interessa.
Tiri, tiri, tiri.
Como también te interesa lo que te voy a decir, así que vamos a hacer un paréntesis muy rápido para decirte que si quieres sentirte bien protegido, yo elegiría el seguro de hogar de Línea Directa con el que además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal. Hazme caso, pásate por lineadirecta.com o llama al 917-700-700, que si te cambias, te van a bajar el precio, seguro, y además directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño
Antonio sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Temperatures que estem tenint aquests dies, podríem dir que l'estiu ja ha arribat. Des d'avui fins dijous encara pujarà més i en algunes zones de l'interior de Ponent es poden superar els 38 graus. Perquè us fèieu una idea de la calor que està fent, el passat 30 de maig va ser el dia més calorós en un mes de maig des de 1950 a l'Espanya peninsular. I això és només un anticip del que ens espera aquest estiu, segons els experts. Tindrem un estiu molt i molt calorós, així que ja ens podem anar fent la idea. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i el Ramon Pascual és el delegat a Catalunya de la EMET, que és una veu més que autoritzada, i ja ens confirma que hi ha un 70% de possibilitats de que aquest estiu sigui més calorós per sobre de la mitjana a la zona del Mediterrani, Balears i Canàries, i d'un 60% a la resta d'Espanya. I això què vol dir? De quants graus estem parlant? Doncs estem parlant al voltant d'un o un grau i mig més, depèn de la mitjana de les màximes i de les mínimes, però és veritat que podem patir onades de calor més intenses.
Podem estar a un grau i mig. Clar, la mitjana sempre queda molt, molt diluïda, no? Perquè s'han de tenir en compte les màximes i les mínimes, però sí que ens trobarem segur amb algunes onades de calor. Això ja passa cada vegada d'una forma més freqüent i més intensa, i per tant hem d'esperar, doncs, com ja ha començat a passar, eh? Ja hem tingut aquesta darrera setmana temperatures força per sobre del normal.
I això, doncs, no només afecta les temperatures diurnes, també les nocturnes, i per això ja hem de parlar més sovint de nits tòrrides que no pas de nits tropicals.
També estem registrant cada vegada amb més freqüència nits tropicals, que són aquelles que tenen una temperatura mínima superior als 20 graus. Això ja comença a ser pecat a minuta, però el que tenim més freqüentment són nits tòrrides amb temperatures mínimes que no baixen dels 25 graus. Això especialment passarà d'aquí uns mesos, un mes, un mes i mig, al litoral i prelitoral, quan l'aigua de la temperatura de l'aigua del mar aquí superficial a la Mediterrània ja s'hagi escalfat.
I si puja la temperatura, també al mar, al Mediterrani, doncs això pot ser combustible per forts aiguats a l'agost i a partir del setembre, si bé és veritat que el Ramon Pascual precisa que també calen altres factors, com per exemple l'entrada d'aire fred.
Doncs ja ens podem preparar per un estiu ben calorós, i amb l'arribada de l'estiu i del bon temps, el que toca és anar a la platja o a la piscina i sobretot protegir molt bé la nostra pell, i això no sempre ho fem com caldria. Els experts insisteixen que en perill no està a la platja només, sinó cada vegada que sortim al carrer.
Sí, sobretot el que diuen els experts és que s'ha d'acabar amb la idea de que posar-se moreno a l'estiu, doncs, és un fet positiu. El doctor Ramon Grimal és dermatòleg i deixa molt clar que quan la pell agafa color, això vol dir que s'està defensant d'un perill extern.
Quan ens exposem al sol, realment no ens estem posant bonics. El que fa la pell és dir, pel tanto, que això no m'agrada, deixa'm que em defensi. I fa dues coses. Una és que s'engruixeix una mica, la pell es torna més gruixuda per defensar-se d'aquesta radiació solar, i es pigmenta per evitar que aquesta radiació pugui danyar les cèl·lules de la pell. Per tant, el que nosaltres veiem socialment com una cosa bonica, agradable, plaent, realment és una mica el contrari.
En els casos més greus, aquesta exposició reiterada a la radiació solar pot derivar en un càncer de pell, però el problema no està només en els dies que anem a la platja, sinó en la resta de l'any, que no prenem precaucions.
El càncer de pell no és per aquests dies de vacances que tenim, perquè quasi mai no tenim prous vacances, sinó que és per el sol acumulat al llarg de la vida, i per exemple un càncer de pell en la panxa, que és on podem posar la panxa a l'estiu quan ens posem un biquini, doncs és rar que el veiem en allà, i la gent doncs amb això també cometen aquest error, no? Que només estan al tanto durant les vacances de protegir-se correctament del sol, però és la radiació acumulada al llarg de la vida el que en la major part dels casos provoca el càncer.
I li hem preguntat al doctor Grimal si les cremes són una bona opció per protegir-nos del sol. Actualment és veritat que la majoria són una garantia, són d'una bona qualitat i eficaces, però hi ha alternatives millors.
Evidentment, la millor manera no són les cremes. La roba és molt més eficaç, la roba no contamina, no va amb envasos de plàstic, no caduca, no has de pensar reaplicar-te-la cada dues hores, la roba no et descuides dos centímetres quadrats que allà no li has posat, la roba, si et passes la tovallola, doncs no marxa d'aquella zona, etc etc. No? Per tant, realment el que els vulgui protegir i no es vulgui autoenganyar, que no es tregui la samarreta quan està a la platja amagant-se del sol.
I en el cas dels nens s'ha de tenir doncs una cura especial, i és que fins als 6 anys la protecció natural de la pell és gairebé zero. Per tant, és millor no portar els nens a la platja durant les hores de més sol, perquè el risc és molt elevat. La crema està bé, però el millor és que portin roba o filtres de neoprè.
És el moment de dar a conocer una vez más, un año más, los resultados de un análisis que ha realizado la OCU sobre los protectores solares. Este año se han centrado en productos SPF 30, y además tienen buenas noticias, porque en esta ocasión todos los que anuncian esa protección efectivamente la ofrecen. Además dicen que el método de OCU ya se ha convertido en norma ISO, que es obviamente es un espaldarazo para la metodología que utilizan los amigos de OCU. Enrique García, portavoz de OCU, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, me imagino que ese espaldarazo a vuestra metodología es muy importante, ¿no?
Pues sí, porque hasta ahora, bueno, pues había diferentes formas de medir ese factor SPF, bueno, pues que daban lugar a polémicas sobre cuál es el resultado. Al final, pues se ha hecho un método cuyas siglas es HDRS, que en realidad se llama, fíjate, espectroscopia de reflectancia difusa híbrida. Que es una combinación de medición in vivo in vitro y que al final para nosotros es el método más adecuado para conocer ese factor SPF, y que por fin ya es un método ISO, es la nueva norma internacional ISO 23698, y esto es muy buena idea porque va a facilitar que todos los fotoprotectores que hay en el mercado se tengan que analizar de la misma manera y bueno, pues al final los consumidores tengamos más garantía de que lo que pone en la etiqueta sea real, ¿no?
Bueno, habéis escogido 14 productos, tanto solares, en loción, leche, spray, de marcas tanto de supermercado y perfumería como de farmacia y para farmacia. Me gusta mucho porque a veces decimos es mejor en la farmacia que en el supermercado o a la inversa. Sácame de dudas, ¿qué ha dicho ese análisis?
Bueno, pues lo primero que nos tenemos que felicitar, porque esas cremas de SPF 30 protegen tanto como dicen. Es decir, en otros factores no, hemos analizado en otros años los factores 50 y esto no era así. Este año sí, ¿no? Hay que decir que desde OCU recomendamos utilizar al menos un SPF 30. Como factor de protección. Y esto es muy importante porque no nos cansamos de decir que hay que usar las cremas de protección solar en verano, hay que usarlas con generosidad y al menos estas cremas. En ese sentido, pues mira, lo que pone en evidencia el análisis es que no hay que gastarse un dineral en cremas, ¿no? Que hay una en concreto que tiene muy buena calidad, que es Submed de Mercadona Spray Solar de protección alta, que vale 6,48. Que hay otra, es Cienza de Carrefour de protección solar en spray, que vale 6,49. Y que la mejor del análisis, porque ha resultado así, la crema del Decathlon, Suncream, de protección water suite resistant, que vale 12,99 y es con diferencia la mejor del estudio, ¿no? Uh-huh. Pone esto en evidencia que hay cremas baratas, que el consumidor tiene que elegir cuáles son las más adecuadas en relación calidad-precio, que nosotros este análisis lo ponemos a disposición de los socios, los consumidores, pues para que hagan una elección de un producto que no nos cansamos de repetir, que es necesario usar, sobre todo pensando en los niños, hay que usarlo con generosidad. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que aplicarlo una vez y varias veces, sí, claro, con una cantidad suficiente y que, bueno, pues escogiendo bien, pues no tiene por qué ser una protección cara, ni mucho menos.
Uh-huh. En ese análisis que habéis realizado, como decíamos, en un laboratorio certificado, experto independiente,
por supuesto, por
valoráis
supuesto,
distintos sí, sí, aspectos, ¿no? Desde el factor de protección a la facilidad de uso, las propiedades de la crema, la composición, el etiquetado, ¿no? Y el impacto medioambiental.
También, mira, en estos análisis que se hacen, este es un análisis que no hace Goku solo, lo hace con un consorcio de asociaciones que están en el ECRT, que son asociaciones a nivel internacional que hacemos este tipo de análisis de forma conjunta, entre otras cosas también para que nos salga más barato, ¿no? Pero en un laboratorio, por supuesto, certificado, que cumple todos los requisitos, ¿no?, para realizar esas pruebas con absoluta garantía, ¿no? ¿Qué analizamos en este sentido? Pues esto, análisis del factor de protección, pero luego también tenemos, a la hora de establecer ese ranking, otros criterios, ¿no? También el tema de la facilidad de uso, que esto es muy importante para, pues sí, para quien adquiere un producto de este tipo, ¿no? Para ahí se hace un test de facilidad de uso, bueno, porque unos prefieren un formato de protector, otros otro, y es muy importante a la hora de elegirlo. Pero yo me voy a quedar también en el aspecto del impacto medioambiental, ¿no? Es muy importante porque el impacto de estas cremas, pues ya se ha visto que es elevado en el medio marino, ¿no? Aunque muchos presumen de estar libres de ciertos filtros tóxicos para el medio acuático, pues hay algunos que los tienen y tienen esos efectos negativos, ¿no? Un aspecto a señalar, más de la mitad de los productos tienen microplásticos y solo 4 de los 14 tienen materiales reciclables en su envase. Es decir, sí, también tenemos en cuenta ese componente medioambiental, porque hay que ser muy conscientes de que efectivamente hay que, bueno, pues realizar un consumo sostenible, pero que a la vez sea seguro, ¿no?
Uh-huh. Para las personas, Enrique, que nos están escuchando y quieran ver ese listado, ¿lo pueden ver a través de la página de OCU?
Efectivamente, www.ocu.org, y aquí pueden acceder a esta información que nosotros ponemos a disposición de los consumidores, que entendemos que es útil, y sobre todo lo que queremos insistir en el mensaje de la necesidad de utilizar estos productos cuando tomamos el sol, por una cuestión, bueno, pues que tomar el sol sin la protección adecuada pues aumenta de forma muy importante el riesgo de tener problemas de cáncer de piel.
Eso es.
Esto es así, esto es una realidad. Sí, sí. Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues usando crema fotoprotectora, y por eso nosotros realizamos cada año este estudio para proporcionar información veraz sobre la naturaleza y características de estos productos, insistiendo y poniendo en evidencia que la seguridad no es cara, que se puede elegir un buen protector, como pone en evidencia este estudio, y luego pues queremos recordar que esa necesidad de aplicarlo con generosidad, con alegría, que no falte.
Eso es.
¿Por qué? Porque es muy importante para que sea eficaz, pues repetir cada 2 horas después de bañarte, al hacer deporte, estas indicaciones que muchas veces son machaconas, que son necesarias. ¿Por
Desde
qué?
Luego.
Porque estamos poniendo en riesgo nuestra salud.
Desde luego. Pues Enrique García, portavoz de OCU, como siempre, muchísimas gracias por todo lo que hacéis. Yo siempre sigo al pie de la letra aquello que recomendáis y, de hecho, no tengo ninguna queja. Así que, si quieren los oyentes seguir vuestros consejos, de ellos depende. Enrique, protección y, nada, a liberarse del calor, ponte bajo sombra y lo que sea. Algo fresquito.
Muy bien.
Un beso.
Muchas gracias, como siempre. Un saludo.
Hasta luego, Enrique. Gracias.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
hay cosas difíciles de explicar.
¿Vienen de fuera? ¿Son extraterrestres? ¿Han sido traídas por qué, no y cómo?
Pero vamos a intentarlo.
Una cosa es que nosotros enviemos accidentalmente microorganismos a todos estos lugares y otra cosa es que aparezcan microorganismos en lugares donde no deberían estar.
¿Como cuáles?
Como por ejemplo en el exterior de la Estación Espacial Internacional, ya no la China.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Cámbiate a Windows 11 y procesador Intel con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Protege tus datos con la máxima seguridad y la IA más avanzada.
Y llévate un portátil Lenovo Yoga 7 ahora por solo 849 euros.
Además, con nuestras tecnoventajas, como los 3 meses de seguro gratis.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 12 de junio. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra, i sempre va bé recordar que si vols escoltar alguna de les entrevistes o programes sencers o alguna de les notícies que pengem a la plana web de COPE, ho pots fer en qualsevol moment a través de COPE Catalunya. Allà trobaràs doncs el que són els programes, els podcasts i també les notícies, l'actualitat, perquè òbviament també hem d'estar informant de tot el que passa. Parlant d'informació, d'aquí a un moment la Yolanda Bernal ens portarà l'actualitat del dia, que comença òbviament per parlar sobre el futur de l'aeroport del Prat. I també tindrem la informació esportiva amb el company Edu Badia. Hi ha moltes preguntes entorn a què passa amb l'arribada de Joan Garcia, per exemple. Li preguntarem sobre això i d'altres històries. I com dèiem, a través de COPE Catalunya i a través de la xarxa social X i de Facebook de COPE Catalunya pots estar ben informat. Així, el millor aquest programa, no sé, ara que són les 7:46:38, l'estàs escoltant a les 6 de la matinada o a les 2 perquè comences a treballar i tens més temps per escoltar-nos o perquè has arribat a casa i estàs més tranquil. Tu mateix, la ràdio també a la carta. I si no, en directe, cada dia de 7 a 8, la Linterna de COPE, Catalunya i Andorra. No marxis perquè ja està tot a punt per conèixer l'actualitat del dia.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas las más importantes?
Que incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Cataluña y Andorra.
I fet, les 7 de la tarda, 50 minuts, la linterna COPE Catalunya i Andorra. Arriba el moment de la informació. El futur aeroport del Prat serà una realitat el 2033, d'aquí a 8 anys, si es compleix el calendari que han pactat el govern i AENA. L'ampliació preveu una inversió de 3.200 milions d'euros per allargar 500 metres la tercera pista, la que es fa servir pels enlairaments. D'aquesta manera es podran assumir més vols intercontinentals i augmentar la capacitat actual a les 90 operacions cada hora. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, també es construirà una terminal satèl·lit, es modernitzaran la T1 i la T2 i es milloraran també accessos. I com queden els espais protegits amb aquesta proposta? Doncs l'afectació serà menor a la prevista inicialment perquè es reparteix entre la Ricarda i el Remolar i en tot cas s'han previst compensacions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, parla de projecte rigorós i una gran oportunitat per a Catalunya.
Puguin viatjar directament a tot el món sense passar per Madrid, Londres o Frankfurt. Així mateix, si realment volem un turisme de qualitat, necessitem un aeroport intercontinental que representi un salt endavant en relació a l'actual. És el moment de reforçar Europa, de preservar la seva autonomia i el seu model de prosperitat, de redistribució i de democràcia parlamentària. Catalunya ha tornat a Europa per implicar-s'hi a fons i el nou aeroport també és clau en aquest sentit.
La intenció de Salvador Illa és que el projecte no passi pel Parlament, però sí necessitarà l'aval mediambiental de la Comissió Europea. El sector econòmic i empresarial celebra que per fi hi hagi un acord i demana no perdre més temps, i experts com Lluís Sala, vicepresident del Col·legi d'Enginyers Aeronàutics, creu que s'ha arribat a una solució equilibrada.
Teniendo en cuenta la necesidad de equilibrios entre la mejora operativa y el impacto medioambiental, pues en principio nosotros valoramos de una forma muy positivo como una propuesta equilibrada.
El que està per veure és com pot influir aquesta proposta d'ampliació del Prat en la relació de Salvador Illa amb els seus socis, si això li pot complicar o no la legislatura. Esquerra reclama la gestió de l'aeroport i els comuns confien en que Europa tombi el projecte.
I un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu constata que els infants i adolescents dormen poc i que això té conseqüències per la seva salut. Segons el darrer informe Faros, el 30% dels menors de 5 anys té insomni i més de la meitat dels adolescents dorm menys de 8 hores.
Això, evidentment, té efectes en el seu rendiment escolar, en la conducta i en la salut, amb més predisposició a patir obesitat, hipertensió o diabetis. Gonzalo Pines, coordinador del grup de son de l'Associació Espanyola de Pediatria.
Consecuencias neurocognitivas, como he puesto aquí, memoria, problemas de aprendizaje, especialmente cuando los horarios no son los que corresponden. Tenemos problemas conductuales, que son los primeros que se aparecen. Aquí he puesto interiorizantes y exteriorizantes. ¿Los tienen? Exteriorizantes son los que vemos. El chiquito no para, el chiquito rompe todo, el chiquito es agresivo. interiorizantes son los que no vemos. La mayoría de los nuestros adolescentes se sienten solos, el 70% se sienten solos y el 45% tienen rasgos de ansiedad, depresión, y el sueño tiene mucho que ver con esto.
I un dels principals factors que expliquen aquests trastorns de la son són els horaris acadèmics. Els adolescents van a dormir tard, però les classes comencen a les 8 del matí. Això els provoca el que s'anomena jet lag social.
Hemos aprendido que justo el lunes o un día después de fiesta, de 8 a 10 de la mañana, es el peor momento para poner un examen, porque es cuando el adolescente está más adormilado, porque ha hecho su jet lag, ha cambiado su horario el fin de semana. Saben ustedes que el jet lag tarda 2 o 3 días en recuperarse. Entonces, el adolescente lunes y martes está en jet lag, el miércoles ya prácticamente recuperado. Entonces, pusimos los exámenes los días entre semana, el miércoles, a partir de las 11 de la mañana.
I atenció, perquè una nova associació de mares amb fills tutelats per la DGAIA reclamen directament la dissolució d'aquesta institució, considerant que només amb un canvi de nom no millora la situació i van més enllà reclamant el tancament de la majoria d'aquests centres.
Aquestes mares acusen a la Generalitat de segrestar els seus fills sense motiu amb informes falsificats dels serveis socials i els educadors. Per això demanen que els retornin els nens a les seves famílies. L'Àngeles és mare d'un d'aquests nens i va ser també una nena tutelada. Denuncia que no se'ls té en compte.
Todas tenemos en común lo mismo, que hay muchos informes que no nos benefician, a pesar de tener otros que sí nos benefician, y los que nos benefician no los tienen en cuenta. Hoy también quiero hablar yo de, no solo como madre afectada, sino como niña afectada. Yo he sufrido ciertas situaciones en la familia acogedora que yo estuve, y en mis informes de día de hoy no aparece nada.
A tot això, la majoria dels advocats de família consideren que caldria sempre un aval judicial abans que la DGAIA retiri la custòdia i la tutela dels menors a les seves famílies.
Més informació a COPE Catalunya i a les xarxes socials. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I ara sí, la informació esportiva amb Edu Badia. Què tal, Edu? Bona tarda.
Hola, Montse, bona tarda.
Bueno, ja és oficial, no? Montse Tomé ha anunciat a la ciutat de futbol de les Roses la llista de futbolistes de la selecció espanyola per l'Eurocopa de Suïssa.
Una llista esperada, sense novetats i amb protagonisme blaugrana. Fins a 10 jugadores del Barça estaran a l'Eurocopa de Suïssa, que començarà el 2 de juliol. Destaca la presència de la defensa Jana Fernández i la migcampista Vicky López, que debuten en un gran torneig. Catacoll, Irene Paredes, Ona Valle, Alexia, Patrick Guijarro, Aitana, Clàudia Pina i Salma completen la llista de 23 jugadores que ha donat fa poques hores. Montse Tomé, on no hi són, era d'esperar també. Jenny Hermoso, ni la portera del Real Madrid, Missa. Tampoc hi serà la jugadora catalana Laia Codina per lesió. Així ha valorat Montse Tomé els objectius de la selecció espanyola a l'Euro de Suïssa.
El objetivo va a ser ir a por todo y competimos para ganar, y esto creo que siempre lo he tratado de transmitir, lo siento, y en cada rueda de prensa he transmitido el sentimiento de jugar para ganar. No siempre lo logras y vas a estar en una competición donde, bien dices, creo que España ha sido tercera en el 97 en la Eurocopa de Inglaterra, quedamos en cuartos. Bueno, el fútbol es como es, ¿no? Y están las 16 mejores selecciones de Europa.
Doncs que guanyi la millor. I podem dir que tic-tac, 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 perquè són hores decisives, Cedu, per l'arribada de Joan García al Barça.
Sí, un fitxatge que encara a la recta final. Aquest matí hem pogut veure a l'abogat del jugador de la ciutat esportiva, Elena Condis.
Què tal, Edu? Bona tarda. Doncs compte enrere perquè es faci oficial el fitxatge de Joan García. El seu advocat ha estat aquest migdia a la ciutat esportiva per ultimar tots els tràmits abans de pagar els 25 milions de la seva clàusula i que pugui signar amb el Barça per 5 temporades com nou porter blaugrana. Mentrestant, Ter Stegen està de vacances. Pel que sabem, no té notícies del club. Lamenta que estiguin filtrant informacions apuntant suposadament males actituds seves i que en cap cas s'hagi produït cap conversa en privat. Però ell està tranquil, Ter Stegen està disposat d'afrontar la competència a la porteria el curs que ve. Els clubs que truquen als seus representants, de moment la resposta és que la voluntat de Ter Stegen és seguir al Barça, que té contracte fins al 2028.
Més de Mercato, perquè l'Espanyol són notícia a dues cares noves, Quique Iglesias.
Bona tarda. Sí, l'Espanyol els fitxa a parells, el que no vol dir que formin part de la primera plantilla de l'equip a partir del mes d'agost, setembre, quan es decideixi la plantilla definitiva. Però, de moment, han signat per 3 temporades per l'Espanyol com a club. Venen de la primera federació i són Hugo Pérez, defensa de 22 anys, català, del Villarreal B, que arriba lliure després d'acabar contracte. Ja va ser perico com a infantil i cadet. Va marxar a l'Alavés, després a la Villarreal i ara torna com a jugador ja format i amb 22 anys. Marcos Fernández, Betis B, davanter, 10 gols aquesta temporada, al mateix grup a la primera federació, 22 anys, de Cambrils, que també signa per 3 temporades des del filial del Betis. Faran tots dos la pretemporada amb Manuel González i veurem si convencen a l'entrenador blanquiblau perquè es quedin a la primera plantilla perica.
Això l'Espanyol, el Real Madrid ha presentat aquest matí el defensa Dean Huijsen, el central espanyol fitxa per 5 temporades a canvi de 58 milions d'euros. És la defensa més car de la història del club, superant a Militao, i portarà el dorsal 24.
Bueno, creo que encajo muy bien en el fútbol que quiere jugar Xavi. Y claro, yo voy a intentar aportar al equipo y todo lo que pueda ayudar al equipo, pues encantado. Creo que he demostrado que estoy preparado y nada, lo que he dicho, en lo que pueda ayudar al equipo, aquí estoy. Y en la exigencia, pues claro, yo también quiero ganar títulos, no estoy aquí para no ganar títulos, yo quiero ganarlo todo como jugador y tengo mucha ambición.
I caixa o faixa pel Barça de Futbol Sala, que s'ho juga tota una carta a les semifinals del play-off pel títol.
El Barça de Futbol Sala juga tota la temporada d'aquí mitja hora al Palau. El conjunt blaugrana està obligat a guanyar el Palma en el segon partit de semifinals si vol forçar el tercer partit de la sèrie. El tècnic Tino Pérez recupera lesionat Sergio González. Les úniques baixes són les de Catela i Fitz per lesió de llarga durada.
Doncs més informació, Esports Cope, Edu Badia, gràcies, que vagi molt bé.
Una abraçada, Montse, que
vagi bé. I fins aquí arribant la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Rep salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i ara arriba Ángel Expósito amb més actualitat de la linterna. I sí, fa molta calor. Fins demà. Adéu.